La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament estudia implantar la figura del defensor dels veïns. La legislació actual permet esta possibilitat amb l'objectiu de millorar la relació dels ciutadans amb les administracions locals. Susana Pérez és regidora de Participació Ciutadana. Hola, Susana.
Hola.
Quines serien les funcions del defensor dels veïns a Benicarló?
En aquest cas, en Benicarló, pues, la veritat és que podríem adaptar-lo a les necessitats de matisos de la població. Però així una miqueta de forma genèrica, que és el que estem estudiant de models d'altres municipis, ja és una miqueta com el defensor del ciutadà, no? Sinó com prestar atenció, donar informació, assessorar a aquest ciutadà i sobretot és com un nexe d'unió per millorar les relacions entre els ciutadans i els ajuntaments. Per què? Perquè si el ciutadà té qualsevol problemàtica, ja sap a qui es té que dirigir i el defensor de la ciutat el que faria seria informar-se també dins de l'Ajuntament per poder donar aquesta informació al ciutadà. Ja no només estem parlant d'entregar un paper en registre, sinó qualsevol problemàtica que ara mateix pot dificultar el dia a dia de l'entrada, per exemple, del registre municipal de l'Ajuntament, ja no tindria aquesta entrada per a que es registre, sinó que el mateix defensor estalviaria aquesta part administrativa tant al ciutadà com a l'Ajuntament. Això seria una miqueta de manera genèrica. Sempre tenim que valorar quines són les necessitats de la nostra població i, per tant, adaptar les funcions d'aquest defensor de la ciutat a aquestes necessitats.
En un municipi com Benicarló, de tamany mitjà, amb aproximadament 28.000-29.000 habitants, el defensor dels veïns seria una persona independent, una figura independent de l'estructura administrativa de l'Ajuntament o el càrrec l'ocuparia un funcionari? S'ho han plantejat, això?
Sí, la veritat és que aquest plantejament va sorgir al curs, que a les jornades que vam anar a Paterna per poder informar-nos de com fer-lo. I és que també depèn de la població. És veritat que per ser un defensor del ciutadà, no estem parlant d'un defensor de l'Ajuntament, sinó del ciutadà, i per tant, per fer totes aquestes accions de la forma més adequada, té que tindre una independència i una objectivitat. Molts d'ajuntaments d'altres poblacions ho comparàvem amb el jutge de pau, no?, per el tema del consens de la part política i de la imatge del que té que ser un jutge de pau en un municipi. Però sí que és veritat que no vull dir res encara, perquè encara no hem estudiat, hem començat ara a estudiar-lo, però sí que seria més aliè a lo que és l'administració municipal, no? El fet de que sigui una persona que puga ostentar i ser càrrec de defensor del veí i no una imatge o una figura imposada per un ajuntament, tot i que tenen que estar consensuats tots.
A banda de la futura implantació d'esta figura, la del defensor del veí a l'Ajuntament de Benicarló, Susana, quins són els canals amb els que compten avui dia els ciutadans per a plantejar queixes o suggeriments a l'Ajuntament?
Pues ara mateix tenim un full, el que passa és que quan tu vas al registre, evidentment t'informen, així que la gent té que preguntar per aquest full, que es diu el Benicarló Opina, que és un full de suggeriments, queixes i propostes. És un full més adaptat a les necessitats del ciutadà i per a nosaltres és un millor treball a l'hora de reconduir o de vehiculitzar aquesta queixa, no? I també des de l'àrea de participació ciutadana el que fem és un suport a l'entrada d'aquesta queixa per a complir els terminis de contestació, etc. Així que també és una manera de recordar al ciutadà que té aquest full més específic per a poder formular la seva queixa. Després també tenim l'àrea de participació ciutadana, que té un número de telèfon que directament contacta en l'àrea de participació i que se'ls pot atendre en qualsevol moment. La veritat és que encara ens queda molt de camí per poder crear més vies i mitjans per a donar suport a la ciutadania. Per això actualment estem treballant des de l'any passat en l'àrea informàtica de com implantar una eina per a les queixes des de a nivell d'aplicació de mòbil i també, per altra banda, els espais de participació, com ja seria els espais dels consells sectorials municipals i el futur Consell de Ciutat que esperem tindre per enguany, on podran participar els ciutadans ja no només a nivell associatiu, sinó a nivell individual.
I per últim, Susana, canviem de tema. Els pressupostos participatius de Benicarló s'han incorporat ja als comptes de 2017 per import aproximat d'uns 100.000 euros. Se sap quan començaran a executar-se els projectes que han escollit els ciutadans?
Pues així, per damunt, per dir-lo, tenim que recordar que encara queda una part de treball intern. Des de la participació, el que vam i l'Ajuntament, el que vam fer és un fons de contingència, per tant, aquests diners actualment estan dins d'un fons i ara estem mantenint reunions amb els tècnics per fer els tràmits corresponents per a poder ja agafar aquests diners, portar-los a les seues àrees i poder ja començar a desenvolupar tant la temporització del projecte com el procés de per poder realitzar cada un dels projectes. Així que els més senzills pues, se faran el més aviat i els que tenen requereixen una miqueta més de treball, pues, a lo millor podríem dir que després de festes o una cosa així se podran començar a desenvolupar. Evidentment, tot que està dins del termini d'anualitat perquè els pressupostos participatius també són anuals com el pressupost general municipal.
Per recordar-li als nostres oients, Susana, finalment quants projectes van ser escollits dels que van presentar els ciutadans per a incorporar-se als pressupostos de Benicarló?
Van ser 12 els projectes que finalment se van acceptar per executar, que han arribat fins a un total de 99.800 euros. El tema és que una vegada se facen les accions corresponents dels diners del fons de contingència, en el cas de que sobre una mica més de diners, se continuarà utilitzant les votacions ciutadanes per anar replegant els projectes que puguen entrar. Així que de moment tenim 12, però cap la possibilitat de poder ampliar algun projecte. Mm-hmm.
No es tractaria ara de pormenoritzar aquests 12 projectes, però en línies mestres cap on s'orienten les preocupacions ciutadanes?
Ara per ara, els primers pressupostos participatius, tot i que Benicarló és una ciutat molt crítica per a poder millorar la vida de les persones, estos han estat més, els primers han estat més en la senyalització de panells informatius relacionats amb l'agenda cultural, esportiva i demés, i també en la senyalització del municipi, d'on tenim els diferents edificis, etc. També s'ha tractat molt el tema de la inclusió, és a dir, en el tema d'adaptar els parcs perquè siguin inclusius. I també, relacionat amb la inclusió, la inclusió de xiquets amb diversitat funcional en les escoles d'estiu i part de Nadal que organitza la Regidoria de Serveis Socials. Una altra cosa que és molt important és el tema de la mobilitat reduïda en adaptant l'entorn de l'amagatzem de la mar, així com l'augment de les places d'aparcament per a aquestes persones. I també, pues, dir una cosa així, és actuacions en el centre i en el casc històric una miqueta genèrics fora de lo que és el pla de rehabilitació del centre, tenim el poder millorar la il·luminació nocturna, la neteja, l'organització del cablejat, accions molt menudes però que són molt importants per a la visibilitat del centre. I també tenim l'ús de les platges de la zona nord. Vull dir que diguem que aquests 12 projectes s'han englobat en tres aspectes més importants: la senyalització del municipi i panells informatius, la inclusió de diversitat funcional i el tema de la mobilitat reduïda, també la millora de mobilitat de la biblioteca Manel García Grau, relacionat també amb persones amb diversitat funcional, i la utilització i millora d'espais que normalment estan molt transitats.
Susana Pérez, regidora de Participació Ciutadana, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.